11 i 4 minuts, amb més notícies a les 12 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. I un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Minuts, encetem aquesta tercera ja i darrera hora de programa i volen contar-vos i recuperar la notícia que teníem entre mans a les 9, que era que Shakira és una dona que no va de verbes quan és en directe. Oh, 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 me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita.
La cantant Shakira torna a ser notícia, per aquesta vegada no només per la seva gira mundial, sinó per una polèmica que ha esclatat a les xarxes socials després d'un concert a El Salvador.
Sí, els fets varen tenir lloc durant un dels concerts de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, World Tour, que aquests mesos recorre diversos països amb gran èxit. Durant l'espectacle, en aquest país, a San Salvador, un vídeo s'ha fet viral, mostra el moment en què un càmera que feia feina a prop de l'escenari cau en terra mentre gravava l'entrada de l'artista a l'escenari. A les imatges es veu com el treballador perd l'equilibri i cau davant la presència de la cantant. Tot i això, Shakira continua el seu recorregut cap a l'escenari sense aturar-se ni immutar-se.
Aquí.
Amb matisos. Però bé, després ho comentam.
Una cosa, poden seguir el guió?
Sí,
ja amb matisos. Debat. Aquest gest ha generat un intens debat a les xarxes socials. Alguns usuaris consideren que l'artista hauria d'haver reaccionat o mostrar una mica més d'empatia. Altres, en canvi, defensen que es tractava d'un espectacle en directe i que havia de seguir el guió previst fil per randa, una mica allò que cantaven el grup Queen, no, The Show Must Go On. No és la primera vegada que situacions similars durant concerts es fan virals i generen divisió d'opinions entre el públic. I volia demanar-vos, vosaltres, què en penseu? Avui de matí ja n'hem parlat una mica. La Joana Maroto és 100% partidària
no.
de la grolleria que va fer en Shakira en
no
aquest poble Cambres.
Ni 100% partidària ni ha canviat d'opinió.
Creus? Sortiria ella així tota
clar,
digna.
És que ara veus que si un dia som en directe...
Només faria...
No, és que ara veus que si un dia tu i jo som en directe i queim...
Com us ajudarà?
I queim per allò que sigui, ella
mira,
continuarà locutant
mira.
I tu i jo reptant com un cuc per mirar de sortir d'aquest estudi.
Com diu, un company meu, sí. me donarà molta de feina perquè donar moltes explicacions. Jo no he dit això i no he canviat d'opinió de les 9 ara. Allò que he dit jo és que sí que reacciona perquè fa... Així, els oients no me poden veure la cara,
clar,
però ella
no,
fa una
només,
cara de...
Només, només faltaria que morís qualcú de vora ella i ni tan sols canviàs res, un múscul facial.
Això que m'has parlat en el guió i que jo he hagut de llegir sense immutar-se no és exactament allò que va fer. Perquè sí que se va immutar perquè va tenir una reacció, una cara...
Idò, mira, millor m'ho poses.
Com que s'ha immutat
i ha passat d'escàmera, això demostra que no és que no senta més. Perquè una persona pot ser cega, com jo mateix, i no veure-ho, i aleshores no t'ajut. Però que en siguis conscient i decideixi aixecar la cama per damunt d'aquest pobre jove i anar a seguir en sota un concert, Shakira, t'ho he dit avui de matí primera hora, molt malament. Una cosa,
sí.
Què passa?
Sí, què passa? Perquè ara...
Perquè Marta Grau riu, n'aquesta
no
Jaume li està enviant missatges...
O Bernat Nadal, tindrem problemes.
No, tindré problemes cascos. O no tindré problemes?
M'he de posar els cascos.
No vull tenir problemes.
Quina lògica?
M'estan apuntant que tu també vares caure i d'això... Mascobón en el moment en què, mesos enrere, vas tenir un petit incident, un petit ensurt en un programa de televisió.
I quina va ser la gran diferència? Que jo vaig tenir en Cosme, que com un àngel salvador, va veure que jo que
no va fer com aquest càmera.
I
no
va agafar tot d'un en braços.
La càmera va caure.
I tothom va venir ajudar.
Sí, però això t'he dit, que no va fer com la Shakira davant de la càmera.
Però si jo hagués participat en el cap d'any de fa dos anys en la Shakira, ella m'hagués... que jo, quan la Caroline anava cap al llum, perquè no hi veia, i queia de l'escenari, en Shakira que es continuava fent guaca, guaca, ei, ei, i jo en terra, mort d'oi. És a dir, ara
tant
vaig,
de bo que en Shakira no era
mai, de en aquest dia. En la Joana, perquè ella seguirà presentant mentre jo caic en l'esposa.
Jo no he dit que jo fes com en Shakira. És que veus, m'ha donat molta de feina. He donat massa explicacions. Jo he dit que ha reaccionat, jo he dit que és normal que davant tanta de gent volgués continuar el show must go on,
Joana,
però perquè també sa càmera, si tinguéssim una altra càmera, un altre tir de càmera, veuríem com hi ha 10 persones que ajuden en aquest senyor.
Però això ho dius tu,
no,
aquest tir de càmera no és...
Gest. Tu imagina't que només li fa en sa mà així
clar.
I continua ballant. Ostres, hagués quedat com una...
Com una senyora.
Una reina, no? Ella va triar precisament això, que the show must go on.
Jo crec que s'ha de ser més empàtic.
Estic
per molt reina de l'escenari que siguis, jo espero que si un dia caic aquí, na Marta Garau, tot i ser una divinitat de la comunicació illenca, davalli del seu pòdium i me digui, Xisco, aquí tens la meva mà.
Tu saps que ho faré de tot cor.
Jo t'ajuto a aixecar-te.
Tu saps que ho faré de tot cor.
I jo també ho faré. és que aquí em
valor. Jo tinc dubtes.
No, tinguis dubtes.
Ja està.
En tot cas.
Però hi ha més coses avui.
I tant que sí. Mireu, volem xerrar-vos ara d'una tendència viral, que és posar la vostra fotografia a la funda d'una maleta de viatge.
En els darrers anys s'ha posat de moda dur maletes amb fundes personalitzades amb imatges de la teva parella, dels amics o familiars, mascotes o fins i tot memes,
sí, i
com
per...
la imatge en pantalla.
I per què se fa servir? I per identificar fàcilment la maleta a l'aeroport, per evitar confusions o fins i tot robatoris, i també com un element divertit o cridaner per viatjar. I ara s'ha fet viral. Vosaltres vos animaríeu a plantar la vostra cara a la maleta de viatge?
A mi aquestes coses me fan molta peresa. Primer, haver de comanar que me prenguin mida sa maleta. Jo no ho faria. Tu sí.
Crec que tampoc, però per ventura na Marta sí.
No. Jo li poso un llaçat vermell, a vegades.
Home, és que, a més, les fotos que posen...
I és suficient, no? O
són...
una ferretina.
O això
tens
estat...
altres tipus de senyes identificatives que no. La teva cara, les totes... No?
També t'he
no
de dir que les fotos que trien són bastant xistoses, eh? Vull dir que no són unes fotografies...
No, en aquest cas concret sí, és un grup d'amigues que s'ha fet aquestes fundes, però també llavors hi ha d'altres que duen la seva mascota, etc. És una manera fàcil d'identificar la teva maleta tot d'una que surt. Ara, jo no sé si m'agradaria que tothom veig la meva foto amb mida maleta de 25 quilos.
Home,
si
i
te
també de protecció, perquè és més difícil,
sí, perquè
que
no
te l'obrin.
Sí, clar. És veritat.
O que te la robin, perquè, evidentment, aquesta foto se veu de lluny.
Heu perdut alguna maleta alguna vegada a la vostra vida?
Sí.
I no ha tornat a aparèixer?
No, perduda, que no hagi comparegut, no. Però sempre que he fet vols amb escala, per això no m'agraden els vols amb escala, sempre a la tornada, o sorpresa, torna a Mallorca fora maleta. M'ha passat tornant de Florència i tornant de Lisboa.
Home, si és a Mallorca encara, però si t'agafa pel món i
clar,
fora
no,
l'espai
si
de dents,
si
fora roba
allà,
interior de recanvi...
Exacte.
Te fan...
Fora medicaments...
Exactament.
Per això sempre els professionals del viatge ho diuen tots, que a sa maleta
de mà
duguis el medicament que necessites, sempre unes bragues on calçó amb blainets amb un calçatins per si de cas. És a dir, s'ha de ser una persona previsora.
I tant que sí, perquè això passa, és vera. I passa cada vegada més sovint. Vos contem altres coses, que cada vegada són tendència i que és vera que supos que degut, no?, en aquest món en què tot va tan ràpid, en què la moda també és l'anomenada com a fast fashion, ha dominat durant anys el consum, cada vegada més gent, fixeu-vos, canvia el xip, comença a replantejar-se com s'abasteix i sobretot quant dura la roba que compra. Mm.
I en aquest context, oficis tradicionals com el de la modista tornen a guanyar protagonisme. Arreglar una peça, adaptar-la, allargar-li la vida útil, ja no és només una qüestió d'estalviar, sinó també de sostenibilitat i consciència ambiental. De fet, el canvi d'hàbits és evident. Cada vegada es compra menys per impuls, o això és el que intenta la gent, i es valora més la qualitat, la personalització i el fet de reutilitzar, també. I aquí és on la feina de les modistes esdevé clau, perquè permet donar una segona vida a la roba i fugir del usar i tirar.
Avui volem parlar d'aquest ofici, de com ha evolucionat amb el temps i de com s'adapta en aquests nous hàbits de consum. I ho feim amb la Roxana Muñoz, aquí ja la tenim aquí, que és modista. Roxana, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Buenos días, bien, gracias.
Clar, te volia demanar com ha canviat o com han canviat els hàbits dels clients en els darrers anys. Los clientes, tu notes que ara la gent arregla més ropa?
Sí, mucho. Si arreglan mucho, pues personalizan para su cuerpo, ropas que ellos lo guardan. Y pues hay veces las mujeres estamos que bajamos de peso, engordamos, pues vamos personalizando.
O sea, hay un boom ahora mismo.
Sí, 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 mucho, mucho. Sí, mucho arreglo, la verdad.
¿Y qué tipos de feines teniu? ¿Qué tipo de arreglos son los que hacen más con más frecuencia?
Fiestas de vestidos. Me dedico más a vestidos de tiendas. Sí, que me mandan las tiendas, que confíen en nosotros y nos envían cada vestido que se compra, pues se personaliza todavía aún a su cuerpo de la persona.
Clar, per aventura tu te compres un vestit i te l'has d'estrenyar una mica, no? Entrar una mica, els baixos també.
Els baixos dels calçons, un clàssic.
Exacte. Sí.
Clar, quan parlam de arreglar roba, de dobar-la, claro, jo, per exemple, jo tengo les piernas anchas i a mi, en medio de los muslitos, sempre me freguen los tejanos i se me terminan rompiendo. Todo el pantalón está bien, pero lo que es la parte de medio, no. ¿Se vuelven a poner tacos? Lo digo porque yo estoy buscando on posar tacos i si no tens... Jo tengo una amiga...
Els mitges es cames. Pues qui fregam. Tu és clar. Perquè no fregues.
Clar. Tu perquè no has hagut d'arreglar mai un que els sons els mitges, estimada, jo tots...
Sí, se ponen parches.
Ah, qué curioso.
Pero la gente lo vuelve a poner, o antiguamente es que yo porque tengo esa amiga, esa madre de esa amiga Mónica, que es cosidora y me pone tacos maravillosos, pero digo, si yo un día que esta dona no pot, no hay muchos sitios donde lo hagan. ¿Se vuelve a poner de moda de reutilizar pantalones
Exacto.
y arreglarlos?
Aparte es como que uno se encariña con la ropa, y pues no es fácil deshacerse también.
No, y unos pantalones que te quedan medios.
Exacto, y hasta cómoda, pues lo quieres hacer. Acomodarlo. Sí, sí. Muchas veces ponemos parches.
Bueno, es muy buena noticia eso que explica Roxana, porque ahora que hablábamos de usar y tirar, del fast fashion, todo eso, ¿no? La moda es una de las industrias más contaminantes, que precisamente la gente se arregle la ropa es muy importante. ¿Cuál es el perfil del cliente? Has hablado de las tiendas, pero luego el cliente de a pie que viene a la tienda, hablamos de mujeres, hablamos de hombres de todas las edades, de una edad determinada.
Yo más que todo tengo clientes también que son adultas, que mucha gente adulta que también cambia mucho su ropa o también traen los que ya ellos tienen, se encariñan, todo eso y más también bajos, así lo
porque,
que uno compra.
Claro, tiempo atrás se sabían hacer los arreglos. Yo recuerdo mi abuela, mi madre, todo el mundo sabía arreglarse la ropa, pues es que era algo obvio, pero ahora no.
Ahora no, tráenla directamente, ya me lo trae, me dice, hágamelo tú, que ustedes están más... O sea, es como que la gente, como confía tanto en uno, pues ya te lo deja ahí.
I que passa una altra cosa, que abans, per ventura, les dones sabien cosir, la majoria d'elles sabien cosir, ara no tothom sap cosir, o no tothom té una màquina a casa seva per poder fer segon quin tipus de feina, i opten per arreglar la roba. I Roxana, arreglar la roba, és una cosa cara, o és un mite, no?, que tenim en el cap de que molt sortirà més car arreglar que, per ventura, la peça?
No tanto. Es yo más miro la prenda, dependiendo a eso, el precio, siempre, dependiendo.
Pero sale a cuenta. Arreglar
sale a cuenta. Sí, trato de sacarlo a cuenta porque yo pienso como en ella, como en mí, cuánto voy a invertir en la prenda, en cada ropa que me llega. Yo veo cuánto voy a tardar con esa prenda, cuánto tiempo le voy a dedicar. Haz de cuenta si yo le dedico a esa prenda como 2 horas, tiene que tener mucho costo, mucho trabajo para que yo lo dedique 2 horas. Entonces, según a eso, tampoco me paso como diciendo esto, voy a tardar, no. Siempre miro a ella y a mí mismo me miro cuánto voy a demorar con esa prenda, según a eso.
No, i ara que deies, no, que prepares o que fas molta de feina en roba de festa, ara venen comunions, noces, festes... Sí. Ara supos que també per tu és el moment de més feina, no? Per sí. dir-ho d'alguna manera.
Sí, igual mucha fiesta, bajos, confecciones, igual nos dedicamos, igual hacemos personalizados.
Claro, sí. Lo que és a mida, que ja te queda perfecta sí. per la festa. Qui te va ensenyar a cosir, Roxana? ¿Dónde lo aprendiste?
Yo aprendí... Desde que era muy chica aprendí a coser. Haz de cuento como de 15 años.
Cuéntanos la historia, ¿cómo empezó? ¿Fue tu mamá? ¿Fue tu abuela?
No, yo empecé a trabajar a esa edad. Yo empecé a trabajar en un taller, me llevaron a un taller como ayudante.
¿Con 15 años solo,
sí,
eh?
Sí, empezaba a cortar hilos, así empecé. Y ya de ahí empecé a coger máquinas, de todo tipo de máquinas. Haz de cuenta, industriales, de todo tipo de máquinas. Ahí aprendí y un poco más me pasé estudié un poco más para entender sobre arreglos. Casi no sabía mucho yo. Yo soy más como
patronaje, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Patronar y personalizar el vestido en cada persona. Haz de cuenta cuando una clienta viene y se quiere hacer un vestido con nosotros, a eso. Primero yo aprendí eso. Y los arreglos yo aprendí aquí, que una señora me explicó, me enseñó mucho de arreglo. Pero me gusta. La verdad es bonito arreglar la ropa. Yo aprendí con ella y pues la verdad muy agradecida con ella que me enseñó todo desde cero, vestidos, todo. Yo no sabía arreglar. Yo siempre confección desde cero.
O sea, aprendiste primero la esencia de la sí, moda, ¿no? La confección desde cero y luego ya.
Ya, ahora voy arreglos. Con los arreglos, pero me encanta. La verdad me encantan los arreglos también. Y tenemos
y,
mucho.
Ojo, que hay pocos lugares, ¿verdad? No trobes tant de llocs on te puguin arreglar sa roba, ¿verdad? Són contats, tothom té seu de confiança.
Jo crec que hi ha menys llocs o manco llocs on te facin sa peça sencera,
totalment,
perquè parlam de personalitzar,
totalment.
Però és vera que en els anys, sobretot 80 o fins tot abans, tu anaves a la modista del teu poble, o de Palma, si eres de Palma, i tu deies, vull un vestit perquè a casa la meva germana...
I te
feia el vestit, sí. Tu triaves la tela, te'l personalitzava 100%. Ara, per ventura, és més que dus un vestit i te l'arreglen, te l'estranyen, el que siga. Però no sé si també passa que la gent torna a venir i te diu, Roxana, jo quiero este vestido de, no sé, de los Oscars, que me lo hagas tú.
I te dus la foto, eh?
Sí, me lo traen. La foto y yo les pido que me traigan, siempre les pido a ellos que vayan a buscar su tela, porque ellos, como ellos lo vean bien,
claro.
Y yo me adapto a su tela de ellos.
Confiesa, Roxana, ¿qué fotografías te han traído últimamente?
Vestidos.
¿De galas?
Sí, de vestido de galas.
¿Actrices? ¿Recuerdas sí. alguno en concreto así?
Sí, me trajo un... Lo que más me gustó lo que yo hice fue uno como tipo camisa.
¿Sí?
No, fue una camisa con cuello así como tipo parado. Yo con esa clienta, la verdad... también me tuvo paciencia, y obviamente, como yo a ella, lo retocamos. Eso fue un reto para mí hacer ese. Ella lo copió como de su imagen de esa diseñadora que es Carolina Herrera,
¿sí?
De ella.
Sí, que siempre
sí,
vamos...
Sí, sí, van camino.
Exacto, exacto. Y haz de cuenta, eso tiene que pararse, tiene que darse quieto. Así es una camisa como tipo camisa.
Ha de quedar una mica enrabanat.
Sí, precioso. Eso fue un reto para mí hacerlo, para ella, la verdad.
Home, y pots tenir un quasi Carolina Herrera, no? Un preu més accessible, que també pots... ostres, si t'agrada un model en concret. Recordes aquell que imitava... que era com un Klein, que tenia... tota la forma geogràfica, que crec que ho va fer Yves Saint Laurent.
Sí.
Exactament. O sigui, que mira, te'l pots copiar perfectament si
a
no tens un outfit.
A partir d'ara li demanen consells a Roxana Muñoz, amb qui som en conversa, ella és modista, i Roxana, quan tu t'has de fer qualque cosa, no te fa peresa? Quan estàs el dia cosiendo, luego coses per a ti, i tu també t'haces vestidos, o ja dices, escucha, ja no estoy para este trote?
Sí. En invierno más yo hago para mí. Por ejemplo, a mí más me gusta de vestir de camisa. Por ejemplo, esta camisa yo me personalizo para mí. Yo hay veces cuando tú coses, hay veces puedes engordar y bajar de peso. Y yo según a eso me voy acomodando mi ropa.
Clar, i així sí. la guardes, i també sí. és una aposta per una moda més sostenible.
Sí.
Sempre coses a mà, màquina de cosir, combines les diferents opcions, depenent no, de si és una cosa més delicada, encaix, teles fines, seda... quins són les teves eines de feina? ¿Qué es lo que utilizas normalmente? ¿Tanto máquina, trabajo a mano?
A mano también.
¿A mano también, mucho?
Depende de, digamos, hay telas que... que máquinas no pueden coser. Cuando, haz de cuenta, cuando es pedrería, nosotros lo hacemos a mano. Tanto no quiero cortar las piedras, cuando tú los cortas, pues se deshacen. Entonces hay ciertos lugares que hay que hacer a mano. También los pantalones, los bajos que son de traje, también todavía hacemos a mano.
Y la satisfacción de cuando de repente has acabado la pieza y viene el cliente o la clienta y dice, wow, esto me ha quedado perfecto para la ocasión.
Sí,
y lo luce, me imagino que eso es muy gratificante.
Bonito.
¿No?
A mí me encanta. Eso es, cuando tú lo miras, te sientes orgullosa de lo que has hecho.
I Roxana, vestits de noces, que també ara tothom se'n va a botigues, no? Compra't el vestit de novia o de novi, de boda. Hi ha gent que també diu, no, mira, és que jo el me vull personalitzar 100%. ¿Tú tienes clientes que se han hecho el vestido de novia contigo?
Sí, tengo, ahora mismo tengo uno. Eso igual, ahí lo estamos. Esa es una falda que tiene mucho vuelo abajo y arriba es un encaje. Ahorita vamos con eso y sí, han salido muchos vestidos. No me gusta mucho que me entre de pedrería. Más soy de que son más sencillos y que también quede muy elegante la clienta.
Vamos. El día más especial, ¿no?
Sí,
los días más especiales,
sí.
Que al menos, ¿no? Pues todo exacto. Esté perfecto para la ocasión.
Exacto. Eso me gusta. Eso ya entregamos este año como tres y ahorita tengo uno en pie.
Xisco Nadal, Joan Amaro, ¿tos sabeu cosir? Sí, per exemple, poques, us va no. Malament el baix d'uns calçons, vosaltres mateixos li doneu unes puntades?
Sí, jo, nocions, i tenc una màquina i a vegades, sobretot sempre ho compte, a l'època de la pandèmia, me vaig parar a fer mascaretes i bossetes de mascaretes, que en Xisco en té una meva, i m'agrada, però m'agradaria moltíssim saber patronar, m'encantaria, i no, evidentment, no tinc aquest nivell, ni profet sí.
S'arregla el baix dels calçons Xisco Nadal?
No sé com... No sé cosir, però ni un botó. La veritat és que quan dit un botó se nota... M'hem estimada, sí. És a dir, tens la psicomotricitat necessària... Exacte, se nota un munt que el botó que ella està cosit per jo. Però normalment això a mi sempre m'ha fet mo mare. I per molts anys, i si ja són coses més complicades, tenen anat i sa mare d'Anna Mònica, sa meva amiga, que era modista, i si m'han de fer un baixos o m'han de posar un taco o una cosa d'aquestes, escolta, ningú com ella.
I se nota, o al manco hi ha molta més gent que cada vegada aposta per arreglar-se sa roba, la moda cada vegada vol ser més sostenible, i per això, per què no, aguantar una prenda durant anys i anys, sobretot si vos agrada. Això és possible gràcies a la tasca de les modistes. Avui hem conegut a Roxana Muñoz. Roxana, moltíssimes gràcies, tot un plaer.
Gràcies a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Són les 11:26, escoltam uns consells publicitaris i tot d'una reprenem aquesta darrera hora de programa amb més coses que contar-vos. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Sway, sway. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Looking good and feeling fine. Step into the room like it's a cat.
El dia, amb Marta Grau.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
El dia. IB3 Ràdio.
La setmana que ve celebrem Sant Jordi. Mireu com passen els dies. Però ja hi ha pobles com Lloseta que s'avancen a aquesta festa de llibres i de roses.
I doncs sí, a Lloseta ja ho tenen tot a punt per avançar-se en aquest Sant Jordi 2026 amb una proposta que combina literatura, cultura popular i també activitats per a totes les edats. Aquest dissabte arriba la tercera edició de Tot Esperant Sant Jordi, una fira literària que convertirà el centre del municipi en un punt de trobada per a lectors, escriptors i també moltes famílies.
I per conèixer tots els detalls d'aquesta iniciativa, saludem en Javier González, que és regidor de Cultura, Participació, Comunicació i Mobilitat de l'Ajuntament de Lloseta. Javier, molt bon dia. Com estàs?
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Encantat de saludar-te. I per començar, què representa per Lloseta aquesta tercera edició de Tot Esperant Sant Jordi, que ja és una cita que s'ha com confirmat en el calendari com obligatòria?
Sí, bé, pràcticament obligatòria. Nosaltres estem molt orgullosos d'haver impulsat aquesta fira des de l'any 2024 que la duim a terme. I és una fira amb una expectativa de descentralitzar la cultura, no només que se faci Palma sinó que, o altres pobles, sinó que també vagin cap a altres pobles com el Reguer, zones com el Reguer, com el Pla. I amb aquesta voluntat i amb la voluntat de tornar a sentir impuls de l'orgull de lectura, diguem, i d'un pla de foment de la lectura, llavors vam decidir fer aquesta fira i ha tingut molt bona acollida. El primer any, més de 500 persones passen i el llibreter, sobretot, que és el símptoma de que va bé, volen tornar cada any i se'n van molt contents.
Javier, aquesta cita és el proper 18 d'abril, que ja has de tocar, és aquí tot d'una que cap de setmana. És veritat que es pregó és sempre un moment molt especial i sabem que enguany heu triat a la periodista Marta Terrassa, que s'encarregarà de fer el pregó, no? Conta-nos una miqueta un poc com anirà la cosa i si mos pots explicar alguna de les novetats d'aquesta edició.
Bé, el primer de tot és que estem supercontents de que na Marta hagi acceptat. Na Marta Terrassa és una llosetina d'adopció més llosetina que qualsevol llosetí. És una persona que tot està promulgant-se amb cultura llosetina, molt ficada dins totes les festes populars. El carnaval també és una fita que també ella la domina. Per tant, trobaven que era una persona, un must, que sigui ella que faci el pregó. L'any passat va ser na Cati Coy, que és una altra poeta i que casualment és la nostra bibliotecària. I el primer any va ser na Aina Coy, que un any ha estat premiada amb el Premi de Poesia de Premi Literari. No? I enguany na Marta, pues, estem molt contents de que ho faci ella. I enguany el que hem volgut respecte a la fira és que volem tenir una connexió amb la cultura basca i, de fet, hem programat un recital de poesia basca a dintre de la fira. I també que té una gran connotació de ser una fira infantil, també. Nosaltres tenim dos escenaris, com si fos un festival de música, fem escenari adult, escenari infantil, i a l'escenari infantil contínuament hi ha activitats pels infants, per les famílies, així que té una vocació de connexió amb altres autonomies i una vocació de ser un referent de fira del llibre per les famílies.
La Marta Terrassa, recordem, està companya nostra aquí a IB3 i autora, entre d'altres, de Winter in July, que és aquesta assaig, novel·la, autobiografia que va publicar parlant del seu pas per Austràlia. Com deia en Javier, és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Lloseta, és una llosetina d'adopció, però és cert que sempre està fent propaganda, estic convençut que serà una gran pregonera. I com us comentaves, Javier, m'imagino que també has fet de donar tanta importància en els joves, en els nins, és la millor manera de assegurar-se com a ajuntament la continuïtat d'aquesta fira, no? Que hi hagi aquest públic lector que des de petits ja s'entusiasmin en els llibres, en les roses, en el passatjar, en el firar i sobretot en el donar vida en el poble.
Sí, de fet, nosaltres tenim una altra via també, que és el Club de Lectura Infantil, que l'impulsa la meva companya, la regidora Sílvia Muñoz, i amb la Cati Coy, com deien abans, la bibliotecària, i és un club de lectura molt dinàmic, on molt de nens estan apuntats, i això, jo crec que la lectura a Lloseta i en general a Mallorca pels infants té molt bona salut. Hem de continuar amb aquesta feina perquè és importantíssim que nens i nines llegeixin i vagin a la biblioteca i s'interessin pels llibres. I jo puc ser testimoni, us puc contar que quan vaig a la biblioteca per reunir-me amb la Cati o per fer activitats, està sempre plena de nens. O sigui que per nosaltres és importantíssim mantenir aquesta línia.
A més, és important ara que destaques, no?, el tema dels nins, que sàpiguen que si se volen atracar aquest dissabte, dia 18 d'abril, hi ha una gran oferta precisament pensada per nins. No tan sols d'apostar per la lectura, sinó activitats, part escenogràfica, etc. Això és important també recordar-ho, veritat, Javier?
Sí, a més, aportar que la fira se fa a un minut de l'estació de tren. O sigui, un pot venir gratuïtament en tren, arribar a Lloseta, i en menys d'un minut està enmig de la fira. Així que les facilitats són totes.
Jo hi vaig anar l'any passat, que hi havia Laura Fernández, que va parlar del seu llibre del monstre del llac Ness. M'ha agradat molt la xerrada que va fer ella, i allò que vaig veure és que hi havia una gentada que després Javier també quedava a dinar. És a dir, que no només se dinamitza des d'un punt de vista cultural, sinó que també la restauració llosatina de rebot també aprofita que molta de gent passa per aquesta fira i ja queda a tastar qualque menjua en el vostre poble.
Sí, sí, de fet, nosaltres ja som 8 per dinar al meu entorn, que vol dir que la gent ja reserva per quedar-se, perquè la fira acaba a les 2 al migdia i torna a enganxar a les 4 de l'hora baixa, així que és perfecte per anar a Lloseta, dinar, quedar-se i aprofitar per l'hora baixa, perquè és molt interessant el llibre que se presentarà del Vall de Bot a Mallorca, perquè després, a més, farem una ballada popular. O sigui que, diguem que intentam connectar de matí a hora baixa amb aquesta oferta, i clar que sí, la restauració jo crec que està molt, molt contenta de la fira en general, particular, i en general de les activitats que se puguin fer per dinamitzar la seva economia.
Vall de Bot a Mallorca, amb una ballada popular, també literatura basca, bona restauració. Parlàveu, regidor, que el símptoma de que la fira funciona és que la llibreria et s'han tornat a apuntar a venir en aquest tot esperant a Sant Jordi. Quantes llibreries hi haurà a Lloseta aquest cap de setmana?
Bueno, n'hi haurà 4, més una que és local, o sigui que seran 5. Això comptant que a Palma se fa una activitat molt parescuda al mateix moment, que també donant-se enhorabona per aquesta iniciativa, així que hi ha una mica de competència, perquè també se fa, crec que, Esporles. Així que bé, nosaltres som una fira que volem que la gent se'n vagi contenta, i de moment ho estem aconseguint.
I ja ho sabeu, una prèvia de Sant Jordi aquest dissabte, el regidor en Javier González ja ha fet propaganda també d'Esporles i de Ciutat. Teniu per triar, però jo vos recomanaria Lloseta. Jo hi vaig anar l'any passat i hem de dir que s'hi menja molt bé, i també veure tot Esquerra i enremallat, ple de llibreries, ple de gent que passeja, que guaita, i sobretot que fira qualque llibre, sempre és un tema interessant. Javier, enhorabona per la iniciativa, i res, ja mos veiem per Lloseta o per Esporles o per Ciutat, ja veurem. Una abraçada.
Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies.
I és que ja està tot a punt per Sant Jordi.
Ja sabeu què demanareu per Sant Jordi?
Jo ja m'he demanat, perquè que nostre
feim... Sí, no, jo no ja he fet la llista.
Ella sempre tan flamenca.
No, però és que nostre feim la mica invisible dels llibres. I clar, has de fer la teva petició, perquè és veritat que està bé que te sorprenguin, sí, però també...
No està tan bé que te sorprenguin.
Bé, jo he demanat el de na Clàudia Darder com una cursa, sí, i el d'en Jaume Oliver, el Premi Ciutat de Palma és Un dia saltarem la ciutat en cavalls de ferro. He demanat Cosa Nostra enguany, així que a veure si m'arriben aquests dos llibrets. Tinc moltes ganes. I vosaltres?
I tu, Marta Garau?
Mira, jo estava cercant que tenia moltes ganes de llegir, però encara no ha sortit perquè surt el mes de maig el darrer llibre de Manuel Loureiro, que recordes, van tenir
ple
d'entrevistar-lo Antes de que la tormenta passe, que és com un thriller un poc de novel·la negra, misteri, etc.
Un thriller que jo vaig deixar a la meitat.
M'ha encantat, per què?
Perquè te'l vaig deixar.
Ai!
L'has de tornar, Marta Garau.
I aquest llibre...
Jo li vaig deixar a Yolanda.
Un moment, que s'aturi el món. Jo, com que m'ha de Balears, explicaré aquest truet. En Xisco Nadal va preparar l'entrevista. I com que no m'ha de preparar l'entrevista sense haver llegit una mica, m'ha de llegir mil llibre, que era allò que vaig tenir temps de fer. La Marta Grau me va dir, ai, me fa gana llegir, li vaig dir, llegeixes ràpid, m'ha dit, clar que sí, som una fletxa. I li vaig passar a Marta Grau, d'això fa ja mesos. La Marta Grau li va passar a Yolanda, i a Yolanda li ha passat en el seu amo, perquè vegeu com circulen les coses en aquest programa.
No, i el guapo d'això és que m'ho deixen llibres.
Exactament.
Jo, la Marta Sampas, també sempre me deixa llibres, i jo també n'hi deixo a ella, per tant, això també està molt bé. Comprar llibres i comprar cultura està molt bé, però també l'intercanvi de llibres és molt guapo.
Totalment d'acord.
Bé, que m'ho digui ell que ha demanat.
Ah, és vera.
A mi em fa moltes ganes, es darrere d'en Pa Moliner, Instruccions per viure sense ella. Jo som fat, a vegades, i fan d'en Pa Moliner, i me fa moltes ganes llegir-lo. Com que l'he d'entrevistar, no sé si m'arribarà via editorial o m'arribarà via Sant Jordi. Però he vist que una cosa que m'ho té fascinats alguns redactors d'Ivetra Ràdio, que és Más que Rivales, Hitty Rivalry, ja s'han publicat 3 llibres. Jo només en tenc un. Només ho deixo aquí apuntat.
11:39.
Per si algú m'escolta.
Deixant de parlar de llibres perquè hem de parlar de sèries. És dijous i les recomanacions de Joana Maroto estan ja a punt de sortir. I a la princesa
El dia, amb Marta Grau.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca Batega. Ho sents.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, El dia, IB3 Ràdio.
Perquè ja s'acosta el cap de setmana i això ens encanta, sense les recomanacions de cada dijous, parlant d'estrenes de les diferents sèries.
Crispetes i sofà.
Què Què tenim per avui que ens dus de bo o de recomanable?
Idò, mireu, aquesta setmana les plataformes volen dir que tornen a venir ben encarregades amb estrenes molt potents i ben diferents, i sí, és vera que ja sé que és una frase que repetem molt en aquesta secció, però no deixa de ser cert. És vera que per aventura massa, perquè a vegades de tanta cosa que hi ha me costa triar tres coses, o li costa a la gent triar qualque cosa que per veure, no? Perquè tenim tantes opcions que a vegades no mos acaben de decidir. Però bé, tenim un drama adolescent, una comèdia dramàtica i un thriller d'investigació. Una miqueta opcions per a tots els gustos, també, com sempre intentam i solen fer en aquesta secció. Així que, si vos sembla, començam amb una de les més esperades dels darrers anys, diria jo, perquè si sou seguidors, segur que ja estàveu esperant en candeleta l'estrena de la tercera temporada de Euphoria.
¿Has estado en México?
¿Yo? ¿En México?
Trágatelas. Que aproveche.
No me jodas. ¿Es bonito?
Depende.
Al principio... tuvimos que decidir quiénes éramos.
I doncs sí, estimats, torna a Eufòria després de 4 anys d'espera i ho fa amb un canvi important, un salt temporal que situa en els protagonistes en una etapa molt més adulta, òbviament perquè han passat un parell d'anys i ells també s'han fet majors. La sèrie creada per Sam Levinson continua explorant els conflictes emocionals, les addiccions, la identitat i les relacions, però ara amb una mirada una mica més madura o adulta. Aquesta nova temporada posa el focus, a més, en conceptes com la fe, la redempció i la lluita entre el bé i el mal. Al capdavant, ja l'hem vista d'entrada, tornem a tenir en Zendaya, guanyadora de l'Emmy, per cert, pel seu paper de Room, acompanyada de cares conegudes o conegudíssimes entre d'ells, i per destacar-ne un, podríem dir que hi torna a ser en Jacob Elordi, que, per cert, hem vist vídeo viral aquesta setmana de sa rutina d'exercici d'en Jacob Elordi per poder tornar a Eufòria. Magnífic, no vos ho podeu perdre.
Encara més rutina d'exercici.
Sí, segur que se cuida moltíssim.
No sé de què m'agrades, perquè a mi no m'agrada cosificar.
No t'agrada cosificar. A mi tampoc, però has de veure aquest vídeo. A més, aquesta temporada, atenció, incorpora noms destacats en el repartiment. Hi veurem en Sharon Stone i en Rosalía.
Cultura.
Mira que l'he vist, no sé,
en Sharon Stone i hi veurem també en Rosalía, que per cert, quant de temps fa que no sentíem aquest Con Altura. Sou seguidors d'Eufòria? Sou des que la vareu mirar en el seu moment o que l'heu agafat així
assignatura
després?
Pendent.
Jo vaig veure la primera temporada d'Eufòria durant la Covid, quan vaig tenir Covid, que era que nostra, supos que m'agrada per això, perquè jo estava com a fuit, i després la segona temporada vaig ser incapaç d'acabar-la. Faig comptes donar-li una segona oportunitat,
per
veure la segona temporada. I ara miràvem aquesta tercera. He de dir que com a concepte visual és meravellosa.
Sí,
però a mi
sí.
Hi ha coses que m'interessen zero, perquè a mi és món aquest de les drogues, és que a mi cada vegada que m'expliquen històries d'aquestes no m'enganxa perquè tampoc era el meu món.
No és el teu món, però és una realitat...
És una realitat que s'ha de conèixer per poder comentar-la, òbviament.
Per cert, que la teniu a HBO Max i si no l'heu vista, ara pot ser és un bon moment per posar-se al dia, com ha fet, per exemple, en Marta Sampas, d'Esports, companya d'Esports, que ha començat ara a veure la sèrie i ja s'ha acabat la primera temporada. Per tant, ara és un bon moment, no?, perquè les tens així com molt...
Ara veuré la segona per comentar-la en Sampas.
Per comentar-la en Marta, està molt bé. Bé, la crítica internacional ja apunta que aquesta tercera entrega manté la seva potència visual, que d'en Xisco, i també emocional, perquè és molt emocional, però hem de dir que també té un to més reflexiu i menys adolescent, perquè, clar, jo vos deia que venia amb una cosa per adolescents. No és molt per adolescents, al cap i a la fi, perquè ho dèiem, sexe, drogues i moltes situacions compromeses que tampoc és necessari que vagin amb una edat molt primerenca. Tot apunta que continuarà sent una de les sèries més comentades de l'any. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse.
ara canviem de registre completament amb una dramèdia produïda per A24 i creada pel reconegut guionista David E. Kelly, que es diu Margo tiene problemas económicos.
Don't you be listening to the nonsense coming out of people's mouths. We're on the precipice of greatness. How did I let this happen?
Us explic. La història segueix en Margo, interpretada per Elle Fanning, una jove que ho ha deixat tot per intentar ser escriptora. Però, oh sorpresa, la realitat li cau al damunt. Té un nadó, que ja l'heu vist en aquest tràiler, problemes, molt de problemes econòmics, i també un futur molt incert. El seu entorn familiar tampoc no és convencional. Sa mare, una ex-cambrera interpretada per Sarah Miraula, que guapa que està, per la Michelle Pfeiffer, i el seu pare, que és un ex-lluitador professional a qui dona vida Nico Ferman, són una família també bastant peculiar, i el repartiment es completa amb noms com Greg Kinnear o Marcia Gay Harden. Les primeres crítiques destaquen d'aquesta sèrie el seu equilibri entre humor i drama, amb una mirada molt humana sobre la precarietat, la maternitat i els somnis frustrats. Una sèrie molt d'avui en dia, si m'ho permeteu. És una sèrie propera, realista i amb un moment, o molt de moment, vol dir, tan durs com tendres. Per tant, vos la recomano perquè crec que mos sorprendrà i mos vendrà bé per també desconnectar una mica.
Que curiós, i a més per recuperar actrius com Michelle Pfeiffer, que feia temps que la miraven
estona,
a la pantalla, i ara com a mare de la protagonista,
exacte,
sens dubte.
No, i a part que Michelle Pfeiffer o no fa res o fa tot, perquè jo ara dic, és que a mi me sona que jo...
Sí, està en altres sèries.
Vaig veure un capítol a Sky Showtime de Madison, que ara ell està el protagonista de Madison i està de secundària en aquest Margo.
Sí, sí. Mateix,
i Yellowstone també no surt, a Yellowstone.
Sí.
Bé, on la podem veure? I en aquest cas, i de moment a Apple TV, Margo tiene problemas económicos, dramèdia, com dèiem, amb Michelle Pfeiffer, no me surt el nom, Michelle Pfeiffer, nom que segur que vos recorda en aquest moment musical cinematogràfic.
Tenc pendent, aquesta pel·lícula.
No l'has vista?
No.
No has vist Mentes Peligroses?
No, t'ho puc creure. Jo sempre recordaré Michelle Pfeiffer com a dona d'Al Pacino, Scarface, gran pel·lícula. Jo crec que aquesta és una pel·lícula que tot... Però aquesta la tenc pendent.
Escolta,
encara.
Si ara jo te fes un spoiler, el no, que podria fer... Perquè han passat tant d'anys, perdona, Marta Grau.
Però i tu per què no pots dormir sense fer espòilers?
No,
i a part, que xerra d'aquesta pel·lícula com si fos la revolució del setè art, quan no és més que una pel·li de mestre enrotllat que arriba a una escola i ho canvia tot. Existerà.
Jo no l'he vist.
Existerà fora cançons.
Què dius? De veres.
Però amb aquesta cançó, meravellosa.
Aquesta és molt bona.
Bé.
Tercera i darrera recomanació, Alguien tiene que saber, sèrie que trobareu a Netflix.
Uno nunca sabe cuál va a ser la última vez. Nadie piensa, esta es la despedida. Si tienes suerte, es un te quiero, un cuídate. Llegamos a Conce porque nadie podía encontrarlo. Y el caso nos atrapó. 300 personas y nadie vio nada. Nadie oyó nada.
Acabem amb una proposta més fosca, més intensa i que, a més, arriba des de Xile. Alguien tiene que saber. És un thriller basat en fets reals que arranca amb la desaparició d'una adolescent, en aquest cas, un al·lot. A partir d'aquí, un inspector i el seu equip inicien una investigació molt complexa que anirà destapant secrets, tensions socials i també relacions bastant incòmodes. El repartiment està encapçalat per Paulina García, Alfredo Castro i Gabriel Cañas, tres noms molt coneguts del panorama llatinoamericà que arriben, en aquest cas, a Netflix amb aquesta proposta. La crítica vos he de dir que valora especialment la seva capacitat per mantenir l'atenció, si sou d'aquests que vos agrada estar així amb molta atenció a totes coses, vos agradarà. I també la crítica destaca el seu enfocament social en la línia d'altres thrillers llatinoamericans que han triomfat a les plataformes. És una aposta segura per als amants del misteri i de les històries reals. Així que crec que vosaltres...
Pot ser una bona aposta.
Una bona opció. No sé en quina vos quedau.
Totes són bones aquest dijous, la veritat. Però a mi m'ha agradat molt la de Margo tiene problemas económicos. Crec que només per veure... Era la germana de Dakota Fanning, d'Elle Fanning, veritat? Són germanes. I només per veure aquesta actriu, que més és boníssima, Michelle Pfeiffer com a mare, crec que aquests moments com a de tendresa i de vegada sí. de drama, jo crec que triaria per aquesta... Per aquesta
però bé, teniu tres estrenes destacades i ai. Molt diferents. D'una banda, intensitat ups. Emocional i estètica, amb eufòria, realisme i emoció quotidiana, amb Margo, tiene problemes de dinero i tensió i misteri en Alguien tiene que saber.
Clar, ja la pregunta vos l'he fet abans, quina és la que veureu? Jo crec que votaré per veure Euphoria. Per què te pega la gana?
Perquè he votat el guió i he començat a donar la meva opinió abans i com que és un poc quadrat a vegades...
No són quadrat, però hi havia aquestes línies meravelloses que m'ha hagut de donar-li pas de qualque manera, ja està.
Bé, i això són les meves recomanacions d'aquesta setmana.
Per cert, no, què anaves a dir?
No, que són tres coses diferents.
No, t'anava a dir que t'he agafat el consell, però de setmanes anteriors, quan vas recomanar la dels germans Duffer, que era la d'Algo Terrible, està a punt de suceder, el primer dia vaig becar, però no perquè no m'interessava, sinó per una qüestió de cansament, i ahir la vaig recuperar i crec que està molt bé, perquè a més té alguns tocs dels anys 80, sobretot a l'hora de fer els títols de la pel·lícula, els efectes musicals, i que se nota que té un to de Stranger Things, sobretot per alguns detalls. No diré què, perquè no sóc una jove.
Tu n'hauries de parlar, exacte. No m'ha fet cas. Li vaig dir que parlàs de la darrera sèrie d'en Ryan Murphy, Totes les de la Ley, que se pot veure a Disney
no
Plus,
molt.
Que és la sèrie d'Anna Kim Kardashian, on surt Glenn Close, etc. I he dit una cosa, la sèrie és tan dolenta
que és bona.
Que acaba per ser bona.
Escolta,
Glenn Close...
Sí, però bé, i na Kim Kardashian fent de blocada.
I escolta, hem anomenat una companya d'esports que acaba d'entrar per la porta i li poden demanar que li està preguent a ella la primera temporada d'Eufòria.
Bon dia,
Marta Sampas.
No t'ho esperaves, ara?
No, estava ja empeinada i no ho havia sentit. I ara vaig acabar ahir, la primera temporada, i a mi m'està encantant aquesta sèrie.
I doncs Xisco ha dit que ara veuràs la segona, mentre tu també la vegis, per comentar-la amb tu.
Beníssim, Xisco, ja tenim més coses de les que xerrar.
Exacte, la primera la vaig veure durant la Covid, i la segona no m'ha pitat gaire, perquè ja estava recuperat. Però que el millor ara és el moment, que sigui un poc constipat.
A més, de vegades, quan és un poc fluixona una temporada, si tens algú amb qui comentar-la, guanya una mica. Icones, sí, potser una cosa que no veu un, ho veu l'altre.
Feis via farem que ja així, tenim la tercera.
Ja, m'ho mou de ganes perquè és una rosària.
Però, Marta, l'actualitat esportiva sí. No ve fluixa, precisament.
No, tampoc, no. Hi ha coses. És veritat que no hi ha lliga aquest cap de setmana. Hem d'esperar dimarts per tornar a veure el Mallorca. Visita Son Moix al València i estem pendents de l'Ubumbo, que és la darrera baixa pel conjunt vermell, com vam saber lesionar l'altre dia davant el Rayo Vallecano, una llàstima perquè està en el seu millor moment, l'Ubumbo, que juntament amb Muricy han estat els noms de la setmana després de la victòria importantíssima davant el Rayo. L'Ubumbo que estarà de baixa segur per dimarts, a veure si podria recuperar-se a temps per després dissabte, perquè la setmana que ve hi ha doble partit, a veure si dissabte contra l'Alavés allà a Victòria pogués tornar. Però bé, és una baixa sensible pel Mallorca, i hem de seguir xerrant de futbol. Tot això ho comentarem a Esports 3, perquè hi Champions, i ja sabem que tan sols queda un representant espanyol, en aquest cas l'Atlètic de Madrid, perquè ahir el Real Madrid no va poder remuntar l'eliminatòria de quarts de final. Aquí veiem una de les accions decisives d'aquesta eliminatòria en l'expulsió de Camavinga. El Madrid va quedar els darrers minuts de partit amb 10, i tot i haver perdut 1-2 al Bernabéu, es veu que va plantar cara al Bayern de Múnich, que és qui finalment s'ha classificat amb aquest global finalment de 6-4. Per tant, bé, els madridistes que avui no estaran contents, si estarà l'Atlètic de Madrid, que sap bé el que és caure i quedar a les portes de les Champions, precisament contra el seu rival en aquells derbis madrilenys de Champions. Per tant, ara tots en l'Atlètic de Madrid, que és l'únic representant espanyol que
Marta.
Queda.
Moltíssimes gràcies,
de res,
companya.
De res.
Repàs ara el contingut del programa El dia començant per Menorca. Saludam Clara i Mamí. Bon dia. Tenim un petit problema de connexió amb na Clara i Mamí. Intentant recuperar-ho tot d'una, mentrestant saludam Laura Tur des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
Molt bon dia, Marta. Molt bon dia, companys. I de nosaltres avui, com feim el segon dijous de cada mes, dedicarem pràcticament la totalitat del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes que són competència del Consell d'Eivissa. Parlarem, per exemple, de transport públic, del trasllat de residus d'Eivissa cap a Mallorca i també dels pressupostos gestos de la màxima institució insular, però també, evidentment, al final del programa deixarem un espai per repassar l'agenda cultural del dia, tant d'Eivissa com de Formentera.
Pues escoltam tot d'una, recuperam la connexió amb Clara i Mamí des de Menorca. Bon dia, companya.
Bon dia, el dia Menorca. Avui parlarem amb Isabel Petrus, ella és la directora de Sa Immobiliària Casa 100 Menorca. Volem parlar de com està el sector de sa compraventa d'immobles, també del sector del lloguer i dels contractes de lloguer per mort de la pujada de l'IPC del mes de març. Avam si també puja o no, no puja el preu de sa habitatge. Després celebrarem els 145 anys del Cercle Artístic de Ciutadella. Ho farem amb l'historiador Miquel Àngel Casas Noves i també amb l'actual president del Cercle, en Pere Begur, perquè estan preparant la seva gran festa social aquest diumenge en el Teatre d'Esborn de Ciutadella. La salutació musical serà a càrrec del grup Suc i Sopes, que ens presenta un dels temes del seu nou disc.
I per acabar, el contingut del Dia Mallorca amb Jaume Noguera. Bon dia.
I de mira, venim carregat d'un cremull de coses perquè a més mos està visitant en els nostres estudis els alumnes del grau de so del Centre d'Estudis Fotogràfics i volem parlar amb ells i saber per què han decidit estudiar so. Aquesta cosa tan important sense la qual vosaltres no mos sentiríeu. Després també parlarem amb vinaters perquè es rem s'escursac ja està considerat com a propi del vi de la terra de Mallorca, ha costat molt d'anys. Després que conversarem una estona amb el nostre amic i company Toni Planes, periodista i gestor cultural, que ha publicat un llibre sobre la figura d'on Toni Maura, una figura molt important. Després coneixerem l'Utòpica, que és una entitat que vol donar un espai de conversa avui en dia, que conversem tan poc avui en dia, com dèiem. I també l'Ajuntament mos dirà, l'Ajuntament de Palma, que prepara pel dia de Sant Jordi, i que no munt de coses més, perquè no mos dona temps, hem de que vagi, Marta.
Pues escoltem tot d'una, totes aquestes propostes. Mentrestant, nosaltres posem punt i final, tornem com sempre puntuals, demà a partir de les 9. Que passeu un bon dijous.